Solidaris. Mercè Folc. Catalunya Ràdio.
La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. La Helen ens rep a casa seva, a Badalona. Va en pijama. És negre, de piquets blancs. Els cabells els porta recollits amb una cua baixa, a mig fer. La Helen ha passat la nit en blanc perquè el seu segon fill, de només un mes, no ha donat treva. Quan arribem, el petit està tranquil amb el pare a l'habitació. Ella ens convida a passar al menjador mentre va cap a la cuina a controlar l'olla que té al foc. El pis és lluminós i l'olor fa ben i gana. La Helen no vol cap vídeo ni fotografia perquè imagina't, em diu, una dona gitana que ho rep d'aquesta manera, sense arreglar, a casa, cuinant. Tot això, diu, alimentaria encara més els estereotips que històricament arrossega la nostra comunitat. I ens posem a riure. La Helen és llicenciada en dret i doctorada en sociologia, treballa a l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de la Generalitat i és una activista contra el racisme. El seu currículum, malauradament, no és la norma entre la comunitat gitana i encara menys entre les dones. La motxilla de prejudicis que arrossega aquesta ètnia és feixuga de portar. Són 6 segles de discriminació, el temps que fa que els gitanos viuen a Catalunya, d'un col·lectiu que és molt heterogeni, però que, tal com explica la Helen, té uns valors i uns principis molt sòlids, com el de la solidaritat, el sentit de la família i el respecte per la gent gran. Des de l'activisme i les administracions públiques, cada vegada es van fent més passos per sensibilitzar i corregir aquesta desigualtat, però el rebuig contra el gitano i allò que representa està molt arrelat i normalitzat. La imatge del potencial delinqüent, el sotmetiment de les dones, les taxes d'abandonament escolar que porten a pensar que els estudis, la universitat, no és per a ells, i podríem continuar. I tot això s'afirma sense pensar en els contextos de discriminació que pateixen, en la pobresa, en un sistema que segrega, en la manca de referents on emmirallar-se. Quants professors gitanos heu tingut a l'escola? La família de la Helen, una família humil i dedicada a la ferralla, li va donar tot el suport perquè ella, que volia ser advocada, sortís del barri de la Zona Franca, agafés per primera vegada el transport públic i es plantés a la porta de la Universitat Pompeu Fabra per convertir-se en una referent per a les joves que venen al darrere.
Solidaris. Tothom té una història. Dimarts, 11 del matí, barri del Pomar, Badalona.
Hola, què tal? Molt bé, bon dia.
Com estàs?
Yo tengo la ansia de la juventud, tengo mío lo mismo que tú. Cada amanecer me derrumba ver la puta realidad. No hay en el mundo no nadie más frágil que yo.
Helen, com estàs?
Molt bé, molt contenta de poder participar amb vosaltres.
Helen Amador, 33 anys, activista contra el racisme, llicenciada en dret i doctorada en sociologia. Actualment treballa a l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de la Generalitat.
Gràcies per rebre'ns a casa teva en un matí complicat i en una nit també molt complicada.
Sí, exacte.
Perquè tens un fill molt petit.
Molt petit, sí, té un mes. I avui ha estat una mica una nit difícil, sí.
I en tens un segon, no?, el Tomàs.
Sí, el Tomàs, que té 2 anys.
Té 2 anys.
Sí, sí, estic entretinguda, sí.
En el programa que dediquem avui, no?, per trencar tòpics, estereotips, no?, aquests estereotips que arrossega la comunitat gitana, no?, potser encara avui dia moltes persones pensen que l'objectiu d'una dona gitana és això, estar a casa, estar en pijama, cuidar dels fills, preparar el dinar. Això encara s'arrossega molt.
Sí, jo penso que sí que hi ha aquesta creença, que penso que hi ha també d'altres, no?, que acompanyen, que encara podríem pensar que són pitjors. Però una cosa també que jo em qüestiono molt i que també no, que em provoca molt de rebuig és tota aquesta idea, i quan estem participant del moviment feminista t'ho trobes molt sovint, no?, de que si decideixes doncs formar una família, no?, o portar talons, no?, o maquillar-te, o combinar, no?, la teva feina amb ser mestressa també de casa, ets menys feminista que d'altres dones que han escollit altres opcions, no? Llavors, a mi també això em provoca molt de rebuig perquè penso que totes les opcions són vàlides, no?, i que l'important és que puguem escollir, no? I, o sigui, que hi hagi moltes opcions, i penso que també des del feminisme gitano aportem molt aquí, no?, perquè també, doncs, la maternitat és un valor, la família també, no?, que podem aportar i que és una opció, que sigui una opció més perquè totes les dones puguem participar del moviment escollint l'opció que vulguem, amb la nostra diversitat, i que, bueno, que no hi hagi com un rànquing, no?, de si ets menys o menys per unes opcions o unes altres, no?
Hem revisat el teu currículum, Helen. Clar, un currículum on diu que tens una carrera, ara ho hem dit, no?, un màster, un doctorat i feina a l'administració pública. No hauria de ser sorprenent, perquè moltes altres persones tenen currículums d'aquesta magnitud, no? Però què passa aquí? Que tu ets una dona gitana, no? I què passa amb els estereotips, no? Tornem-hi, no?, que acompanyen aquesta comunitat, no? Des de la teva vivència personal, des de la teva experiència, això com et fa sentir, tenint en compte tot aquest context contrari, no?, a que es pugui arribar a aquests objectius?
Bueno, jo em sento molt, molt orgullosa també d'haver arribat fins aquí, no perquè sigui només pel treball personal, no?, que implica, sinó perquè també he tingut el recolzament de la meva comunitat, no?, també hi han hagut dones gitanes abans, no?, que també m'han obert camí i que potser no tenen un doctorat, però que també han aconseguit, no?, altres fites, i amb això també obren camí a les que venim darrere, no?, i que són referents per mi, tot i que no, potser la seva trajectòria acadèmica no és la mateixa, no?, però penso que és un orgull i que també, doncs, és una oportunitat per anar canviant la realitat, no? Perquè sí que és veritat, doncs, que malauradament encara estem molt infrarepresentats a la universitat, no?, en els estudis superiors, a l'administració, no?, i que llavors penso, no?, que quan els primers que arribem tenim aquesta responsabilitat, no?, d'obrir camí, de ser referents, no?, de donar visibilitat i d'anar canviant les coses, no?
Has parlat de referents. Quins són aquests referents?
Bueno, per mi tinc molts referents, tot i que, i potser després en parlem, quan em vaig plantejar d'anar a la universitat, no tenia cap referent de dona gitana universitària, no? I això per mi va ser molt difícil, no? Perquè moltes vegades a la universitat em preguntaven, quan fèiem xerrades, i per què no et servia l'exemple d'una altra dona no gitana acadèmica, no?, o universitària, perquè, clar, la nostra realitat, no?, és encara, doncs, molt diferent, no?, i també hi ha opcions, no?, que no compartim i que jo no sabia què passaria, no?, amb aquestes opcions un cop arribéssim a la universitat. Llavors penso que és molt important la figura del referent. Però els meus referents, més enllà de l'acadèmia, doncs serien la meva àvia, que va ser una dona molt valenta. Ella era una dona gitana, analfabeta, que signava amb el dit, però va aconseguir treure endavant doncs els seus fills gairebé ella sola, sortir de situacions molt complicades, no? I era una dona, doncs, que sempre ajudava a les persones que tenia al seu costat. Anava a la botiga i demanava que li deixessin, no?, emportar-se uns aliments per fer una truita de patates i donar de menjar a tot el que, no?, el que venia a casa seva. O sigui, exemples de solidaritat, de valentia, són per mi molt importants. Dones de l'Església que també tenen un paper molt important en donar-me recolzament, que per mi han estat molt importants pel seu exemple. No tenen feina, però surten al carrer amb quatre samarretes i venen el que poden per treure endavant els seus fills. Totes aquestes dones per mi són les meves referents i han fet fites molt feministes.
Mm. Parlem una mica del teu recorregut, perquè, clar, la taxa d'abandonament escolar entre la comunitat gitana és molt alta, i com més amunt mirem en les etapes educatives, menys presència de gitanos hi ha, no? Només el 0,8% dels membres de la comunitat arriben a la universitat, segons les últimes dades del Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya. Clar, a mi m'agradaria que m'expliquessis quin ha estat la teva experiència, no?
Tots aquests obstacles que també hem identificat des de la recerca, no? Jo després també els he viscut, no?, en primera persona, no? I bueno, entre els obstacles que identifiquem doncs una rebaixa del currículum, no? Moltes vegades ens trobem doncs, que a les escoles on es concentra molt alumnat gitano, no? Directament hi ha una baixada de la qualitat de l'educació que s'ofereix, no? I jo això no m'ho he trobat tant perquè a les escoles, a l'institut on hi ha anat, gairebé no hi havia presència d'alumnat gitano i de fet a mi no m'identificaven com a gitana, no? Llavors moltes vegades doncs, no he pogut, no? Patir aquests estereotips, però sí que conec, no? Molts casos. Després el tema de la manca de referents. L'anar a la universitat era doncs, una opció que jo trobava que estava molt lluny, que no sabia, doncs, els meus avis ja et deia, no? Són analfabets, el meu pare doncs, es dedicava a la xatarra, no? Una família molt humil, i llavors per mi doncs, fer dret a la Pompeu Fabra era una opció que em quedava molt, molt lluny, i llavors a mi em feia patir, tenia molta por de si podria aconseguir-ho, quin esforç representaria pels meus pares, no? El que jo pogués anar a la universitat, si hauria de renunciar a ser gitana, no? Què representava, si podria continuar participant cada tarda de l'església, anar als casaments amb les meves cosines, germanes, no? Com a mi m'agradava, o no, si estaria tancada tot el dia en una biblioteca estudiant, que era al final el que jo pensava que seria. La soledat, també, no? Que arribes a un institut, a l'batxillerat, a la universitat i no tens cap company ni companya de la teva ètnia, no? Llavors és com també, a més, la cultura gitana està molt infrarepresentada en el sistema educatiu, en el currículum, no en parlem de l'Holocaust que hem patit, no? Del Dia Internacional del Poble Gitano.
Però no t'has trobat els llibres?
Els llibres no ho hem trobat. Llavors és com que trobes que hi ha dos mons, no? El món acadèmic, on la teva cultura no està representada en cap moment i on, a més, la gent pensa que no és cosa de gitanos, ni anar a la universitat ni estudiar, i el món, no? Del teu dia a dia, on estàs amb la teva comunitat, no? On també el món de la universitat i tot això també està com molt infrarepresentat perquè no hi arribem, no? Llavors, al final, acabes interioritzant i acabes creient que realment anar a la universitat o estudiar o tenir èxit acadèmic no és cosa de gitano. Acabes qüestionant si realment pots tenir èxit o anar a la universitat i continuar sent gitano, no? I es parla de l'acting white, del tornar-se blanc, o de l'apallar-se, no? De tornar-te a paio quan arribes a la universitat o tens èxit en aquest món on no hi apareix en lloc la teva cultura, no? Que sembla que t'allunya de la teva gent, no?
La teva família, vivíeu al barri de la Zona Franca.
Sí.
Com recordes aquest primer dia de, molt bé, he superat el batxillerat, he anat passant pantalles, no?, i puc accedir a la universitat.
El primer dia que vaig anar a matricular-me a la universitat, a la Pompeu Fabra, per fer dret, jo vaig tornar plorant a casa, perquè era el primer cop que jo sortia del barri sola, vaig agafar el transport públic per primer cop sola, i vaig arribar allà i em vaig trobar en un context, no?, amb persones doncs, d'altres estatus social, no?, amb molta diversitat, i no hi havia cap persona gitana, i em trobava una mica doncs, rara, no? I a més arribo allà i hem de fer la matrícula i l'horari, no?, dels estudis es feia per sorteig i a mi em va tocar de tarda. I llavors això per mi representava deixar d'anar a l'Església Evangèlica a Filadèlfia, al culto, on hi anava des de ben petita cada dia, no? Llavors vaig decidir no matricular-me perquè em vaig topar, no?, amb el primer com problema, no?, haver de renunciar, que era el que em feia tanta por a mi, no?, ja anar al culto, a veure les meves amigues que veia cada tarda, estar amb la meva comunitat, no?, i llavors jo vaig sentir molta por i vaig decidir doncs, no matricular-me, vaig tornar plorant a casa i va ser doncs, els meus pares i sobretot el meu pare, que és pastor, és gitano, és un home gitano, el que em va dir doncs, que ho havia d'intentar, que ells se'n recolzarien, que sempre estava a temps doncs, de, si no ho veia clar, doncs, de deixar-ho estar, i llavors vaig trucar, el dia següent ho vaig fer, però va estar doncs, gràcies al recolzament de la meva família, del meu pare, no? Que això també trenca molt amb això que em trobo molt sovint, de que per què les famílies, els pares gitanos no deixen estudiar a sus hijas, no? I llavors jo em trobo amb aquesta creença molt sovint i jo dic, doncs és que això en realitat no és així, no? I a la meva experiència personal no té res a veure amb aquest estereotip.
És que, Helen, podríem fer una llista interminable, no?, de tota la motxilla d'estigma que arrossega la comunitat, no?
I tant, sí, sí.
Pa que contar los lunares de tu cuerpo. Si tú pa brillar llevas tres lunas por dentro.
Quants germans sou?
Quatre.
Quatre. I només seguit tu els estudis superiors, només has sigut tu?
Sí, només he arribat jo a la universitat.
Per alguna raó?
Bueno, perquè jo ho tenia molt clar, des de ben petita sempre m'agradava molt anar a l'escola, plorava quan no, la meva mare no m'emportava, que el meu germà se'n reia, i el meu somni era anar a la universitat i ser advocada, com veia les pel·lis i tal, i ells doncs no ho tenien tan clar, aquesta opció, i llavors a més es van trobar també amb moltes barreres i molts d'aquests problemes que comentem ara, no? I van tenir, bueno, han fet els estudis bàsics, però no era una opció que bueno, és veritat que és molt difícil també, no? Plantejar-te d'anar a la universitat en aquest context.
Hi ha valors de la comunitat gitana que els paios anem abandonant, no? Com el respecte a la gent gran, no? Per exemple, o el tema aquest de la comunitat, d'acompanyar, no? De famílies nombroses sempre acompanyant, no? Per exemple, quan es posa algú malalt i s'ha d'anar als hospitals, no? Això, en lloc de veure's com una cosa positiva, es percep com una taca, no? Ja venen tots els gitanos i ocupen tota l'habitació, no?
Sí. No són cívics, que ja
exacte.
Estan... Sí, és una mica també que arrosseguem amb això, però també és... I també tenim... Bueno, he publicat algun article, no?, en aquesta línia, amb el tema de salut, de com, no?, està també, doncs, el sistema de salut com l'educatiu, no?, construït moltes vegades, doncs, des d'una perspectiva, no?, homogènia, que no contempla la diversitat, no?, ni la identitat, ni les necessitats d'altres minories, no?, i com aquesta expressió, al final, no?, del que dèiem, de solidaritat, que és un valor de la nostra comunitat, no?, de família, no?, que és acompanyar algú quan està passant malament, no?, com al final es converteix en un problema, no?, i pot generar, doncs, molts de conflictes, no? Ens hem trobat, doncs, amb infermers, infermeres gitanes que ens deien que estaven treballant a l'hospital i que quan hi havia una persona gitana que estava molt greu i que ja pensaven que potser moriria aviat, el que feia el personal era trucar directament a la policia perquè estigués allà un cop que la persona, no?, marxés per mediar una mica la situació, per, no? I al final hi ha tots uns protocols, no?, que indiquen que no és així, no?, evidentment, com s'ha de procedir, però moltes vegades també els estereotips i els prejudicis també ens els trobem amb aquests fets, no?, i això també és molt trist. I persones, pacients que jo m'he trobat, que ho veuen més clar, no? Quan he estat acompanyant algun familiar em deien, és que jo sento amb ella, no?, d'aquesta unitat, d'aquesta solidaritat que teniu les persones gitanes, perquè em sento molt sola aquí a l'hospital perquè no tinc qui m'acompanyi.
És que l'imaginari col·lectiu està molt arrelat, eh? És a dir, lluitar contra tot això que estàs dient és com treure una crosta que està molt, molt agafada en molts aspectes, eh?
Sí, està com, sí, molt interioritzat i és molt difícil, però bueno, també penso que s'està fent feina, no? I des de l'activisme també s'està treballant, des de l'oficina també penso que tenim un paper molt important per trencar amb tot això, no? Perquè al final el que també no moltes vegades parlem és que tu pots tenir estereotips, pots ser racista, pots discriminar, però això no serà gratuït, no? Perquè també, doncs, com a societat, no?, des de l'administració, no?, ens posicionem i no mirarem cap a un altre cantó, que això també penso que és molt important, no? Que malauradament al llarg de la història hem conviscut amb aquesta discriminació i al final ho hem normalitzat, i al final els que evitem fer això o evitem, no?, practicar coses o renunciem a la nostra identitat per estalviar-nos problemes, som les víctimes, no?, les persones que hem estat discriminades, i penso que per tant intervenir i canviar amb aquestes dinàmiques és molt important.
Després entrarem una mica més amb la feina de l'oficina. Tu quantes vegades t'han dit no sembles gitana?
Moltes vegades, i sobretot quan estàs a la universitat, no?, quan estàs en determinats contexts, no?, que et diuen, doncs, no sembles gitana, o quan també m'he trobat amb algun episodi, no?, de racisme i he intervingut, no?, i per què et poses així, no?, perquè jo sóc gitana, no?, i clar, la persona es queda sorpresa perquè no pensava que era gitana, no?, encara hi ha com aquest estereotip o aquesta imatge, aquest perfil, no?, de persona gitana, molt concret, no?, plagada d'estereotips, però són molt diversos també.
A partir del teu doctorat, tu portes uns quants anys dedicats a la recerca especialitzada, o centrada, vagin a analitzar el poble gitano i en concret el paper de les dones gitanes, i m'interessa molt el tema de la teva tesi doctoral, no? La teva tesi portava per títol Guerreras de Cristo, aportaciones de mujeres gitanas a la transformación social desde la Iglesia Evangélica, un treball, per cert, pel qual va rebre el Premi Extraordinari de Doctorat de la Universitat de Barcelona. per què t'interessava aquest àmbit i aquest, sobretot aquest rol, no? Aquest paper de la dona gitana en l'Església Evangèlica, un paper ja el de la dona de per si, no? Amagat, imagina't, no? Dins de l'Església Evangèlica.
Doncs, com t'explicava abans, no? El meu pare és, els meus pares són pastors a l'Església Evangèlica de Filadèlfia i jo he participat des de ben petita de l'Església i he d'aclarir, no, que ho faig perquè, no, per decisió pròpia, no? No tots els meus germans ni germanes ho fan, però jo sí que ho havia escollit així perquè a vegades també la gent pensa, doncs, que es fa per obligació o per, no, pel que diran. I llavors tenia, doncs, molt d'interès també en visibilitzar, doncs, totes aquestes dones referents, no? I aquestes dones que potser, sense saber-ho, són molt feministes, perquè el que ens trobem molt sovint, ja no només al carrer, no? O entre la societat, sinó també a l'acadèmia, no? I en els articles i en els estudis que es fan, és, doncs, molts estereotips cap a les dones gitanes i, a més, quan practiquen, no? la religió pentecostal, no? Que al final és la religió que practiquem a l'Església Evangèlica de Filadèlfia. Aquest és l'església que reuneix el major número de participants gitanos a Espanya i a Catalunya, i per tant també, no, té moltes característiques que al final també són culturals, no, que s'han anat barrejant i bueno, ens sentim moltes persones gitanes identificats amb aquest moviment, no? Llavors, jo volia, doncs, transmetre totes les coses que han canviat, que al final és un moviment relativament recent, no? I com el paper de la dona, no? Doncs, s'està també modificant, no? Està avançant, està aconseguint molts canvis des de l'Església, no? Tot i que pugui semblar, doncs, que és fins i tot un context encara més masclista, no?
Sí, perquè més desigual.
Sembla, no? Que encara hi ha més desigualtats i que és participar també, doncs, del culte et fa menys feminista, no? Que també és el que començàvem parlant, no? Llavors, jo volia visibilitzar tots aquests exemples de dones que han aconseguit, doncs, en solitari obrir una església al seu barri perquè puguin participar altres dones, o les activitats que es realitzen exclusivament per dones i tot el que això significa, no? O totes els avenços que hem aconseguit les dones des de l'església també per la superació de la violència de gènere, no? O com hem aconseguit també a nivell estètic, doncs, que les dones puguem participar a l'església amb pantalons, no? Que al final anaven totes en faldilla, i com també interpretant la Bíblia i fent les nostres aportacions hem aconseguit aquests canvis, no? O sigui, hi ha canvis molt importants que passen desapercebuts segons les ulleres que portis, i quan portes tots aquests estereotips no els estàs veient, però hi ha, doncs, moltes fites feministes també en aquest context, i penso que és un context que, si treballes en comunitat gitana, no pots deixar de banda, no? I que malauradament moltes vegades no es coneix, no s'incorpora, no, aquesta a l'església, i seria molt potent per poder treballar, no, en totes aquestes línies i poder aconseguir molts canvis.
Hem dit abans, no? Des de l'Oficina de Tracte i No Discriminació de la Generalitat ateneu a les víctimes de discriminació perquè puguin denunciar les situacions que pateixen. Què us trobeu?
Ens trobem de tot. Una cosa, i ara, no, tornant una mica al tema de les persones gitanes, és que ens trobem que, tot i que som un col·lectiu, no, que portem més de 6 segles ja a Catalunya, no, i que som catalans, no, i que estem aquí fa molt de temps, encara tenim molta inseguretat o moltes traves, molts problemes a l'hora de denunciar la discriminació també, no? I llavors sí que ens trobàvem, doncs, que les denúncies de persones gitanes, no, per fets discriminatoris que arribaven, gairebé sempre anaven acompanyades d'alguna entitat, d'alguna persona que els recolzava, que individualment, en solitari, no ho feien, no? Llavors també això ens feia, doncs, plantejar-nos què està passant, no? Que per què, no? I tota la feina que hi ha a fer, no? En aquest sentit.
Però és interessant, això que dius, no? No creure, no, en un mateix, de dir, jo faig aquest pas perquè segurament, doncs, em podran ajudar, no? Sinó anar de la mà d'una entitat, perquè
hi ha molta inseguretat, amb molta incertesa, perquè és el que dèiem, no? Són molts segles de discriminació. I està molt arrelada aquesta discriminació, aquests estereotips, no? I és com que al final també s'acaba normalitzant, malauradament, no? I també ens trobem amb un sistema que cap a la comunitat gitana, doncs, bueno, ha discriminat molt també, per exemple, també una línia que he treballat i des de la recerca, no? És el tema de per què i els costa costa tant denunciar a les dones gitanes la violència de gènere, no? Com el sistema legal, no? El sistema de justícia, no? També com no contempla les necessitats o les especificitats d'aquestes dones i com això també al final les fa fora, no? Una cosa tan senzilla com anar a denunciar en solitari, no? Que moltes vegades exigeix que per posar la denúncia, no? Estigui la dona sola i que no pugui anar acompanyada de la seva cosina, de la seva mare, no? De la, doncs a la comunitat gitana és una cosa que fa molt de mal. I com, bueno, tots els estereotips de que són potencials criminals i tot això també, no? Doncs, genera doncs, molta falta de confiança en el sistema, no?
A poc a poc es van assolint més fites, més objectius doncs, per normalitzar, no? La situació de la comunitat i per lluitar també contra l'antigitanisme. No? Totes aquestes escenes que has anat explicant formen part, no? D'aquest mosaic que us toca viure. Al mes de juny el Congrés va aprovar una reforma del Codi Penal per incloure l'antigitanisme com a delicte d'odi. Tu creus que això servirà per empoderar, no? Les persones gitanes a denunciar si és que els hi convé?
No sé si servirà o no, ho veurem, però sí que penso que és important, no? Que això que dèiem, no? Que ja es reconegui, no? El racisme cap a les persones gitanes, no? Per deixar de normalitzar tot això que dèiem, no? Que al llarg de la història, no? Doncs, ha succeït i s'ha normalitzat, no? I llavors que es reconegui i es parli, no? D'una forma de racisme específica cap a les persones gitanes, no? I que això tingui unes conseqüències, que és el que dèiem abans també, no? Doncs que no mirem cap a un altre cantó, sinó que rebutgem, no? Tot això penso que és important i que tindrà un impacte segur, no? I que és un reconeixement que era molt necessari, jo penso, i que és molt important.
Helen, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres i espero doncs, que també aquest programa pugui tenir impacte i ajudar doncs, a canviar aquesta realitat.
Gràcies.
Gràcies.
Solidaris. Marges. Perifèries. Matisos.
Àngel, hola, què tal?
Hola, què tal?
Encantada.
Igualment.
Escolta'm, gràcies per haver-nos convidat a venir fins aquí.
Merci a vosaltres per donar-nos l'espai.
Àngel Fernández, 35 anys, educador de l'Institut Salvador Sunyer i Aymeric de Salt.
Anem cap al pati, que veuràs que hem preparat un petit estudi de ràdio per poder parlar tranquil·lament. Allà hi ha un parell de mares que ja fa una estona que ens esperen i et puc dir que estan una mica nervioses.
Estan nervioses, sí, sí, sí.
Som-hi.
Me han dicho tantas veces que no se puede volar. Yo sigo en los tejados viendo las nubes pasar. Amanecemos juntos, mira que ya viene el sol. Es el momento justo en el que sabe mejor.
Àngel, comencem. Som a l'escola Les Deveses de Salt. Avui hem vingut fins aquí per poder veure una presentació molt especial que fa uns quants mesos que prepareu amb molta il·lusió. Ara m'explicaràs de què va aquest projecte, però abans deixa'm dir que tu no treballes en aquesta escola.
No, jo treballo al Salvador Sunyer, un institut d'aquí de Salt, i formo part dels 75 educadors que hi ha a la Generalitat de Catalunya als centres educatius.
Quin és el paper, quin és el rol de la figura d'un educador? Perquè tothom té molt clar quin és el paper del mestre, del docent, i crec que aquesta figura és important explicar-la perquè és una mica recent, oi?
Uh-huh. És recent perquè vam entrar just després del Covid, el 2020, vam entrar 75 educadors a centres educatius, i el nostre paper, sobretot, jo crec que és el suport emocional, no? El poder tenir l'altra part, no? I jo sempre dic que som el complement a l'educació integral, no? Que necessita tots els centres. Ojalà tots els centres que tenim a Catalunya tinguessin la figura dels equips socials.
I és amb aquesta intenció, és amb aquest objectiu o finalitat que tu has engegat, no sé si dir-li aquest projecte o aquesta idea, per motivar la comunitat de mares i de pares, les famílies, en definitiva, a sumar-se en el que vol dir, educar, en el que vol dir, no?, compartir valors. Explica'm, amb què has liat aquestes mares, que ara presentaré, que les tinc aquí al costat i que estan una mica nervioses.
De poder promocionar i fer que aquestes famílies gitanes que tenim, no?, que poguessin estar incloses també al centre, que siguin una part important i del motor del centre, i vam decidir, em van demanar ajuda, si jo com a, no, com a gitano i com, no, doncs, com a membre de la comunitat, si podia fer aquest grup, no, amb elles, que ha sigut un grup molt guai on elles han estat super disposades i amb moltes ganes,
La intención nuestra, pues, es que la gente que no sea gitana de nuestra etnia conozca un poco más nuestras culturas.
Lídia Jiménez, 34 anys, mare de família.
Fue un pensar nuestro, ¿vale? Junto con mi compañera Noemi y mis compañeras también, que somos de la misma etnia. Y bueno, y ahí estamos. Y aquí estamos haciendo... Yo no, tampoco tengo que reconocer que tampoco conocía mucho el origen nuestro, ¿vale? Sí que es verdad que mi padre, ¿vale? Así, es mayor y le ha gustado mucho lo que es el pueblo, bueno, las tradiciones y todo, ¿vale? Son de los antiguos, como decimos, pero claro... No, jo no...
És d'aquella època que no l'escoltes, eh? Que ets jove i penses, ai, quin rotllo m'estan fent.
Jo era más pequeña y no entendía tanto, pero claro, ahora hemos indagado un poquito más y hasta yo, pues, la verdad, me sorprendía porque pasaron mucho.
Lídia, pasaron mucho. Tu ets una d'aquestes mares, sí. Tens fills en aquesta escola, sí. Quants anys tenen els teus fills?
5 y 8 años. 9, perdón.
5 y 9. Per tant, serà la primera vegada que com a alumnes d'aquesta escola assisteixin a una xerrada com aquesta. Sí. Et fa especial il·lusió en aquest sentit?
Sí, mucho, muchísimo. Mucho porque mi hijo, por ejemplo, él me estaba diciendo de que mamá, ¿y ahora qué vamos a hacer? Esto ya cuando estábamos haciendo las reuniones cada semana con Ángel, ¿no? Digo, bueno, pues vamos a explicar un poco lo que es el pueblo gitano. Uy, mamá, a mí me interesa. Porque claro, el pequeño... Es pequeño, tiene 5 años, pero claro, el grande ya va empezando a captar las cosas. Y claro, cada compañero de su clase tiene sus banderas, tiene sus tradiciones, tiene sus orígenes. Pues claro, yo también quiero que mi hijo diga con voz alta que él también tiene su bandera, tiene sus orígenes y que bueno, y que ahí estamos.
Noemí, tú eres una... d'aquestes mares, també, d'aquest grup de mares, que també té fills d'aquí. Tu tens un fill, m'has dit abans.
Sí, yo tenía una, pero ya he ido al instituto y me queda la... esta que tiene 9 años.
Noemí Torres, 37 anys, mare de família.
O sigui que la que ha marxat no ha pogut viure aquesta experiència
no,
que viuran els alumnes
no,
avui,
no,
eh?
No, me fuera gustado porque nunca se ha hecho nada aquí en la escuela. Lo que decía mi compañera, la Lidia, se hizo, por ejemplo, una semana cultural y los niños venían extrañados como diciendo... Pues cada uno tenía su bandera y ellos como que no tenían su bandera, no tenían su cultura y la verdad que, aunque nos ha costado un poco, ha sido todo deprisa y somos muy vergonzosas que no lo parezcamos.
son la caña y son las más mejores.
Estamos muy, muy, muy ilusionadas, de verdad, mucho, lo estamos haciendo con mucha ilusión. Yo que ojalá que el año que viene lo podamos hacer mejor, más grande y con más mamás, que participen más mamás.
Què explicareu exactament? Què és el que avui compartireu amb els alumnes?
Cada madre explicará lo que, donde venimos, lo que perseguimos, lo que hemos sufrido, nuestra cultura, nuestra bandera, nuestras tradiciones...
Us heu repartit aquesta exposició, entenc, entre les diferents mares que sou. A tu quina part t'ha tocat?
A mi m'ha tocado el holocausto nazi, digamos, lo que sufrimos, que es muy, 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 muy dura. Yo me sorprendió porque, por ejemplo, lo del castigo no lo sabía... Y a mí me sorprendió muchísimo lo que llegaron a pasar.
¿Qué es lo del castigo? Explícanoslo.
Pues lo del castigo fue que cuando llegaron las leyes de los reyes católicos, prácticamente nos impedían ser gitanos. Nos impedían hablar nuestra lengua, nos impedía estar juntos, nos impedía incluso vestir como vestíamos. Entonces, la primera vez nos daban 100 latigazos. En el segundo aviso, esto es muy duro, nos cortaban las orejas, literalmente. Y la tercera vez, pues ya nos hacían esclavos de por vida. Nos ponían a remar hasta que moríamos remando en barco, esclavos. Solamente por el hecho de ser gitanos.
És fort que un fet tan bèstia en la història hi hagi persones de la mateixa comunitat que haurien de conèixer, no? Que ni elles mateixes coneguin. Això vol dir que imagina't el grau de silenciament que hi ha al voltant de la història, perquè... Podem dir, no, és que les persones que no són gitanes no saben la història del poble gitano, però quan dius no, és que a vegades un mateix poble pot no conèixer parts de la seva història, vol dir que aquí doncs, hi ha hagut un silenciament molt gran, no?
Es que pràcticament muchos gitanos, que l'Àngel lo sabe explicar mejor, cogieron miedo a ser gitanos. Tuvieron que esconderse, decir que no eran gitanos porque o los mataban o los excluían.
Àngel, tu ets professor de Història del Poble Gitano a la Universitat de Girona, per això ella, la Noemí, diu que tu coneixes molt bé. Entenc que el que explicaran les mares avui aquí, tu deus explicar també a les aules de la universitat. Allà, la majoria dels alumnes són paios, no?
Jo encara és el segon any que faig la carrera i no he tingut la sort de tenir cap alumne gitano ni gitana. El que fem una mica, jo el que faig sobretot és trencar mites i estereotips. Allà tinc.
Parlant d'estereotips, m'has llegit el pensament. Quan som adults, alguns d'aquests estereotips i prejudicis ja estan com molt assentats, no? Però estem en una escola que és on som a temps de que no germinin, no? De que no solidifiquin. Aquí vosaltres tindreu un públic que és molt sincer. Els nens són molt sincers, diuen el que pensen, però a vegades també diuen el que han sentit a casa. No sé si heu parlat de les preguntes amb les que us podeu trobar avui, que us puguin fer els nens.
La podem imaginar.
Del tipus?
Pues prácticamente a gitano siempre se ha tratado de ladrón, de estafador, de conflictivo.
De marrano.
De sucios. Y he de decir que no somos así. Tanto en el pueblo gitano como en el payo, como en el árabe. Todas las casas y todas las familias son diferentes. Pero globalizar a todos los gitanos y meterlos todos en el cajón de que todos somos ladrones, que no sabemos comportarnos, que somos sucios, para nada.
Com a mares,
una cosa que sí, digues. No, l'altre dia, quan vam fer l'exposició davant dels nens, va venir un nen, no?, que era senegalès, i va fer... Ell, anàvem explicant-li, no?, perquè vam fer com un role-playing amb 8 nens o així, i un dels nens, que era senegalès, va dir que moltes coses que nosaltres com a gitanos sí que fèiem, no?, que era cuidar la gent gran, no?, o estar en família o tal, ell deia, ah, però jo també, no?, nosaltres també fem això. O sigui que al final jo crec que el públic que tenim aquí a Salt és un públic molt més...
Similar,
no?, i inclús jo m'atreveixo a dir, perquè sempre dic que és important tenir aquesta població, no?, que és immigrant també, que està patint el mateix que nosaltres, com a aliats. Perquè la mateixa discriminació que ells pateixen, no?, per negres, per immigrants, per pobres, tota aquesta marginació que ells pateixen, nosaltres la patim.
Deixa'm que digui que vosaltres podeu dir, imagina't si ens ho fan a nosaltres, que ja érem aquí, sí, que no venim d'enlloc, no?, que érem aquí, que, sí, clar, que no som nouvinguts.
Sí. Nosaltres portem, això crec que s'ha de dir, 600 anys compartint l'espai, compartint el país, compartint, no?, i encara no ens coneixen. Encara falta que el sistema educatiu també, perquè jo crec que és molt important, comenci a donar aquesta part d'història del poble gitano, perquè formem part de la història de Catalunya, formem part de la història d'Espanya, tot i que no està reconeguda, però s'ha de començar. El Departament d'Educació hauria d'apostar, potser Catalunya hauria de ser el primer de l'Estat, no?, en fer-ho. Jo encoratjo, no?, ara que venen eleccions i tal, doncs encoratgem en que el Departament d'Educació inclogui dins del currículum de història tota la part de la història del poble gitano.
Noemí, Lídia, com a mares, és un tema que parleu a casa, és un tema que us preocupa, el tema de la discriminació, del prejudici, sí, es parla a casa?
Sí, mucho. Aunque parezca que no, hemos tenido, sobre todo lo quiero recalcar, que ahora se está poniendo bien, en el tema del ausentismo en el colegio.
Eso sí.
No hemos sentido perseguidas.
Jo sí.
No por el Jaume ni por este colegio, no, en sí, sinó por el...
Què vols dir? Que, perquè jo et segueixi, que donen per fet que com que ets gitana el teu fill deixarà, sí, de venir a l'escola, sí, d'entrada, ho donen per fet. No quina aquesta escola, sinó que el sistema
no
educatiu.
No en sí, quiero decir, no quiero recalcar que fue el Jaume, porque el Jaume, la verdad, que con nosotros se ha portado muy bien. Lo que sea el sistema de arriba, desde venga de lo más arriba que hay, sí hemos sido muy perseguidos el pueblo gitano por el ausentismo en el colegio. Mucho, muchísimo.
Claro. Y es lo que estábamos diciendo, que el pueblo gitano, pues sí que es verdad que somos muy... Protegemos demasiado a los nuestros, ¿vale?
Sí.
Y a veces, pues, nos ponen al mismo saco. ¿Por qué? Porque igual hay madres que protegen más que otras madres, ¿vale? Yo protejo a mis hijos, pero yo... La educación va por encima de todo, ¿vale? Entonces, igual hay otras madres que igual ven que el día está un poquito más oscuro. Yo nos levanto, que me dan mucha lástima, y los dejo en casa... Y ya los llevaré otro día. Yo, por ejemplo, yo no soy partidaria de dejar los niños en casa porque ya es un bien para ellos y es un bien para mí psicológicamente, porque
sí,
los niños en casa, como que no, es un combate diario. Pero sí que es verdad que nos ponen al mismo saco, ¿vale? Y es que, claro, es que los gitanos, digo, a ver, esa palabra, por favor, sobra. Ya lo sé que yo soy gitana, tú no lo eres, pero yo me gusta que me vengas de tú a tú. No me, es que la gitana, los niños, no. ¿Vale?
Que no som, no, només, o sea, la gitana no es todas las gitanas del mundo, o sea...
Muy bien. A mí, por ejemplo, sí que es verdad que a veces, la verdad, te hablo en pleno invierno, cuando son las 7:30 de la mañana y todavía es de noche, te dan lástima que los ves ahí durmiendo los niños, los pobres, con un frío, y te dan lástima. Pero claro, hay madres que los sobreprotegen y nosotros tenemos también el título de que sois demasiado protectores para los niños, sí, ¿vale? Y para para los nuestros, para nuestro entorno, para todos, somos así. Hemos nacido así y lo tenemos en las...
Para yo voy, por yo dolent, ¿no? ¿Vale? Es decir, para lo voy, para lo dolent.
Para todo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Ya meternos todos en el mismo saco, estamos en las mismas, vuelve otra vez al racismo.
I els prejudicis, dieu-me vosaltres, també són en doble direcció moltes vegades, no? Sobretot tu, Àngel, que fa anys que portes, tens experiència en la comunitat educativa, també cal treballar a vegades des de la comunitat educativa, els estereotips que hi pot haver des de la comunitat gitana cap a la comunitat paia. És a dir, no sé, hi ha algú que pot pensar estudiar de paios? Que dit així és una barbaritat, però hi ha algú que ho pot pensar?
Bueno, jo crec que això és una cosa que finalment... Els gitanos que hem estudiat o que hem tingut aquesta, no? Aquest doble rasero, que podem dir, no? És una pregunta que tu et fas. O sigui, tots hem tingut una crisi d'identitat cultural, de dir què sóc, en què m'estic convertint. Tothom ha tingut aquesta, no? Aquesta sensació de que si estudia més de paios.
Sí.
Finalment, cada cop hi ha més gitanes i més gitanos, no? Sobretot gitanes, que estan estudiant. I podem trobar gitanes que estan fent administratives als jutjats de Girona, podem trobar gitanos i gitanes que estan treballant al Trueta.
No tienen a que ver estudiar y elaborarte un futuro con dejar de ser gitano. Sigue siendo gitano igual, que al gitano también se nos dice mucho por vagos y no somos vagos. Como que, porque esto, por ejemplo, yo en el tema del TikTok lo vivo mucho, el racismo, de que nada más que vivimos de la vital, de la paga. Yo, por ejemplo, no la cobro. Y mi marido se levanta todos los días a las 7 de la mañana y trabaja y viene a mi casa, no hay... negocios oscuros, somos personas que también trabajamos. Y eso también quiero recalcar, lo que estamos muy discriminados, como que somos muy vagos.
Ya com la societat té tres parts, una part rica, una part de gitanos d'alt standing que sempre han estat i sempre han tingut diners, una part del mig que és la més gran, no? Que som els gitanos del mig, que jo sempre dic som els invisibles, que no passem desapercebuts si ningú diria que som gitanos, o sí, però som gitanos bons, no?
Sí, els que volem, no? Els que acceptem, sí, els que tolerem, exacte, els que ens semblen bé.
Sí, perquè no sembles.
I no ho sembles, sí, exacte, aquests.
Tenim la part més petita, que és la marginal, però és la més visible. I aquí és on està el problema, no?
Us agraeixo molt aquesta estona. Us desitjo que vagi molt bé la presentació.
Gràcies.
I els nervis també.
Agraïm-vos a vosaltres també donar la veu, no? I poder tenir... l'espai per compartir.
S'estipenta-li.
Sí, salut,
s'estipenta-li.
Salut i llibertat per tot el món.
Salut i llibertat. Salut i llibertat és un bon desig i un bon auguri per deixar-ho aquí. Gràcies, merci.
A ti, cariño. Merci.
Vale. Bona tarda a tots i a totes. Ara un momentet de silenci. La setmana passada ja sabeu que vam estar fent la Setmana Cultural Musulmana perquè començava el Ramadà. I aquesta setmana, com que ara s'acosta el Dia del Poble Gitano, el 8 d'abril, molt bé. I avui tenim un grup de mames que us han preparat una presentació que us explicaran en què consisteix aquesta festa i quines coses culturals ens poden explicar.
Hola, soy la Tania, la madre de Samuel, y yo vengo a explicaros que las mamás de gitanas de aquí del cole van a explicaros lo que es la historia del pueblo gitano.
Hola, yo me llamo Lidia, soy la mamá del Emilio y del Antonio, y vengo a contaros el origen del pueblo gitano.
Buenas, yo me llamo Noemi, soy la madre de Nazaret. Yo vengo a decir, como ha dicho mi compañera Lidia, que entremos por Barcelona, España, y en un principio fuimos muy bien recibidos. Pero pasando muy, muy poco tiempo, prácticamente nos obligaron a dejar de ser gitanos.
¿Algú té alguna pregunta que vulgui fer?
A quin any se va crear el poble gitano?
Quines són les vostres tradicions?
Per què us feien els castics?
Per què la família és tan sagrada per vosaltres?
El que farem serà escoltar, perquè jo crec que no ho sabeu, però tenim un himne. Sabeu què és un himne o no? La comunitat gitana del món té un himne que es diu Gelem, Gelem.
Anduve, anduve, en romaní, Gelen, gelen.
Gelen, gelen. Lungone, dromensa. Maladile. Gelen.
Sílvia Agüero, mare, amant del poble gitano, és probable que l'hagueu llegit a la revista feminista Picara Magazine o a Twitter sota el nom de Camipnasco. Des d'aquestes plataformes, però ara també des del teatre, explica que vol gitanitzar el món. De fet, aquest és el nom d'una revista que va fundar amb Nicolás Jiménez, el seu marit, i també investigador i divulgador de la història del poble gitano.
El pueblo gitano tiene herramientas válidas para afrontar este sistema de mierda, con perdón, en el que estamos viviendo, que no solamente es machista, es capitalista, es adultocéntrico, es especista, el sistema está en contra de la vida, ¿vale? Pues los gitanos y las gitanas somos la vida. O sea, no nos hemos olvidado de lo que significa vivir. Y vivir es trabajar para tener tu nevera llena, no vivir para trabajar. Pretender gitanizar el mundo consiste en crear esta contranarrativa que nos ha denostado al pueblo gitano en la historia e intentar que os gitanicéis las payas y los payos porque creemos que nuestro sistema es mejor y más bueno.
A quatre mans també han escrit el llibre Resistències gitanes i ara ella puja a l'escenari a Madrid, al Teatro del Barrio, per fer-hi el monòleg No soy tu gitana.
Bienvenidas, primos, primas, payos y payas, a este mi canalillo gitano. Hoy os voy a dar 5 tips para echar maldiciones. Allá van. 1. Son un método de resistencia gitana. En una España casi católica, apostólica y romana, se nos tenía la gitana como gente mala, con poderes sobrenaturales. Había que aprovechar eso.
El títol de l'obra té un referent clar.
Viene de un documental, James Baldwin, un escritor afroamericano gay, que se llama No soy tu negrata. Y justo explicaba esto, ¿no? El no soy el negro que tú quieres que sea, ni soy el negro que tú tienes en la cabeza, soy tu peor miedo, en realidad.
Malgrat tot, diu que ella no vol trencar estereotips.
No vengo a romper estereotipos. Mi vida es placentera. Yo no, ¿sabes? Y el activismo también tiene que ser placentero. Entonces, a mí cuando me dicen no trabajas o los gitanos no trabajáis, vivís de las ayudas, yo digo gracias por trabajar. Tus impuestos pagan mis ayudas. Es que es un poco estúpido estar todo el rato diciendo no cobremos ayudas.
El que vol Agüero és que s'escolti d'una vegada el poble gitano, perquè qui l'ha explicat sempre han estat els autors paios.
El problema és que tienen el poder. O sea, ¿cómo es posible que todo lo han inventado los payos? Hombres blancos, europeos. Esto no es posible, ¿sabes? Esto no es cierto. Todos esos estereotipos de mujeres gitanas, bellas a rabiar, que luego se casan y se echan a perder, ¿no? Y este estereotipo sigue hoy en día. Esto se lo inventó Cervantes, porque se enamoró de una gitana y entonces desde ahí le viene la movida y el método de vengarse fue escribirlo. No es que no nos hayan dado la oportunidad, no, es que no se nos ha escuchado.
Soy la invisible transmisora del fuego. Llevo en mi pecho el hierro y la fragua. Soy la mano de terciopelo.
Amb la seva feina, Sílvia Agüero vol retre homenatge a aquells gitanos que l'han precedit i que s'han silenciat i alhora reivindicar les injustícies que encara avui viu la seva comunitat. A l'espectacle hi explica fets històrics tan transcendents i alhora amagats com aquest de l'any 1749, la presó general de gitanos, o com s'ha conegut fins ara, la Gran Batuda.
Sufrimos un intento de exterminio en el Estado español, bueno, en el Reino de España, donde todos los poderes se juntaron para intentar exterminar el pueblo gitano y que no tuvieron más gitanitos ni gitanitas, separándonos por sexos y a los niños más pequeñitos se los quitaban a las madres para que ni siquiera mamaran la leche de las madres porque decían que eso les hacía que se volvieran gitanos. 16 años después llega el Indulto General y este trauma colectivo lo seguimos teniendo en la cabeza hoy. O sea, sufrimos un epistemicidio porque, claro, estaba prohibida la romana. Y en el momento que hablara romano, se te castigaba de muchas maneras, específicamente a los hombres y específicamente a las mujeres.
Per coses com aquesta, Agüero assegura que els gitanos són resultat de la resistència i la valentia.
O sea, todos los gitanos y todas las gitanas que veas por la calle son, o sea, hijos, nietas, etcétera, de supervivientes que no consiguieron exterminar. O sea, yo sigo siendo gitana porque vengo de una tradición de resistencia, de lucha.
Si en el firmamento poder yo tuviera esta noche negra, lo mismo que un pacto con un cuchillito de luna lunera, cortaría los hierros.
No soy tu gitana, que també s'ha vist a diferents ciutats de l'estat més enllà de Madrid, té un to amable i humorístic, perquè el que pretén és que la gent empatitzi i surti amb ganes d'aprendre.
La gente paya, bueno, tengo muy buenas críticas, se conmueve conmigo, ríe conmigo, llora conmigo, se va flipadísima, se va queriendo leer más. Me gusta que vengan a pasar el rato y punto, sin pretensiones de construirse. O sea, que gente que vaya al teatro un jueves porque le apetece ir a una obra de teatro. Y si te sirve para algo, estupendo. Que los payos se ríen por una cosa y los gitanos se ríen en otros momentos muy diferentes.
Fent-la, li han passat coses com aquesta.
Un chaval, después de la obra de teatro, se me acercó llorando y me dijo, me has cambiado la vida. Yo que te voy a cambiar la vida, amor mío, ojalá pudiera cambiarte la vida de verdad. Para mí que los gitanos y las gitanas me digan esto, para mí me... es bastante flipante.
Ella detecta que en les noves generacions de gitanos hi ha una voluntat important de trencament i reivindicació per erradicar l'antigitanisme, un dels racismes més banalitzats i acceptats. Tot i així, Sílvia Güero reclama mesures concretes a l'Estat.
Lo primero, que el pueblo gitano esté en la Constitución como uno de los pueblos más que conforman el Estado español, que el pueblo gitano se escriba con mayúsculas. Entonces el rey y el gobierno y la institución como heredera de las instituciones que intentaron exterminar, que nos pida perdón, y que eso se traduzca en dinero. O sea, todos los hombres y niños gitanos que mandaron a reforzar la Marina Española, y con lo cual la Marina Española sigue siendo hoy lo que es gracias a la sangre de mis antepasados, que se traduzca en dinero y que nos den todo lo que nos embargaron en la Gran Redada para pagar nuestro propio intento de exterminio. Que haya un proceso de reparación histórica en el que nos pidan perdón, pero que no solamente nos pidan perdón, sino que haya una investigación de todo eso y que se persiga el antigitanismo, pero de verdad, a mí las leyes que han hecho, con perdón tuya, me parecen una mierda. O sea, yo no voy a ir a denunciar a la Guardia Civil y a la policía porque son mis enemigos naturales. O sea, me han perseguido hasta hace 40 años.
Les demandes estan fetes. Ara falta que, com diu Agüero, algú les escolti. Ay, pena, benita, pena.
Solidaris. Mercè Folch.
Acabem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Sam Maceda, Martí Cuní i Josep Forns. Gràcies per seguir-nos a l'antena i en podcast. Fins aviat. Don't